La Federació Catalana DOP i IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que la salsa Julbert és una salsa medieval de la cuina catalana que ja apareix referenciada en el llibre del Sensoví, considerat el primer receptari de cuina catalana? És una salsa verda que s'elabora amb herbes aromàtiques, fruits secs, pa torrat, all, ous, etc, etc. És com una mena de picada catalana, com una mena de mojo, com un pesto, això sí, de la cuina medieval catalana d'aquest llibre, que es va escriure, diuen, cap al 1324 i que va ser publicat per primera vegada el 1952 de la mà de Lluís Farot de Sant Germain, autor de la publicació de diversos textos medievals. Es parla del llibre del Sensoví com aquest primer receptari, com diem, i titulat com a llibre de totes maneres de potatges de menjar, i conté més de 200 receptes, on una d'aquestes 200 és la salsa Julbert. O sigui que, ja ho sabeu, l'elaboració és ben senzilla. Es tracta de picar les herbes aromàtiques i afegir-hi all, pa torrat mullat amb vinagre, rovells d'ou, avellanes i nous. Es pica tot bé i s'hi va afegint oli, vinagre i mel o arrop, que és una mena d'almívar concentrat de mos de raïm, segons l'ús de la salsa. Aquesta salsa Julbert la podeu acompanyar de mil i una coses, però on queda molt bé és amb un bon cabrit rostit. Què, us agrada aquesta salsa? Doncs mira que no fa temps que la tenim a la cuina catalana. Apa, vinga, comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Només que al teu costat no hi ha res que em faci mal.
Com és costum aquí en el nostre hostal de la Fonda, avui el pica-pica de tota la vida i després, atenció, una dona que en sap un niu de llavors. Què, us agraden? Vinga, va, comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Cambec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I arriba el moment més dels del programa per parlar amb una persona que en sap molt de vinagres, i no sé si en sap tant de melmelades, però segur, segur, segur que té una melmelada preferida. Judit Badia, què tal? Bon dia.
Hombre, Pep, què tal? Bon dia.
Bé, a on et trobem avui? A veure, on et trobem, Judit?
Mira, ara mateix m'enganxes a la piscina. És que aquí a Lleida no s'hi pot viure a l'estiu.
Home, a veure, és que clar, Mollerussa, Lleida, la Plana, fa calor, eh?
Ostres, aquí no pot viure ningú. Sort de l'aigüeta i podem fer xip-xop, perquè clar, no tenim mar, ho tenim quasi bé tot, tot menys el mar.
Bueno, escolta'm, i quina és la melmelada favorita de la Judit?
Home, melmelades, algunes m'acombides, m'encanten. Però sobretot m'agraden les de fruita vermella. Mm. Per exemple, la de cirera, que quan és la temporada està boníssima.
Oh, home, a més, clar, si ara et pregunto amb què te la menges, segurament que em diràs que amb vinagre, no?
Doncs mira, l'altre dia, sí, a mi m'encanta amb un toc d'agredolç de Oporto. La melmelada de cirera amb un toc d'agredolç de Oporto. Mm. Gardeny, clar.
Clar, clar, clar. Escolta'm, vosaltres que sou, diguem-ne, els grans mestres dels vinagres a Catalunya, aquí a Mollerussa, jo sempre dic, amb una... Clar, és que no és una fàbrica, no? Amb un obrador, amb una vinagreria que, escolta, hauria d'estar, diguem-ne, dins de les vinagreries de tot el món, perquè no hi ha tantes vinagreries així, diguem-ne, a Europa, no? Com la vostra?
Home, no n'hi ha massa, la veritat, sí. I, bueno, aquí al nostre territori són poquetes. Però, escolta, tu... Bueno, el vinagre, si com que se'n fiquen quatre gotetes, doncs és això, tot té la seva proporció, no?
Clar, escolta'm, i el vinagre, diguem-ne, que és una cosa que és molt refrescant, sobretot ara a l'estiu, i per exemple amb aquesta melmelada de cireres que em deies, jo no sé si la poses amb una, per amanir una amanida de sardines escabetxades o per combinar amb algun formatge fresc o amb què?
Això t'anava a dir, ens encanta en formatget. Tu ara a l'estiu així dius, es prepara una tapeta, prepares una tapeta de pa, una mica de pa, no? Torradet, així una mica cruixente, amb una mica de formatge de cadascú d'aquests tan bons que produïm al territori, i la melmelada de cirera amb aquest toc d'Oporto, perquè tu saps que l'Oporto ja té aquest toc d'aquest punt de cireres, no? Cireres amb licor. Doncs, esclar, és una combinació... angelical, quasi bé.
Ja m'estic imaginant a tots els nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, iaios i iaies d'aquí Mollerussa que estan aquí a la piscina menjant-se allò una brusqueta, com diuen els italians, d'una amanideta amb un tall de formatge amb la seva vinagreta de cireres per aquí, tu. Mira, ja m'ho estic imaginant, eh?
Sí, està realment molt bo, El toc de la qualsevol melmelada amb un toc d'agredolç. Què passa? Que clar, li dona aquesta frescor, no? L'agredolç, que sense ser molt àcid, doncs li dona un toc refrescant a la melmelada, sobretot ara a l'estiu, clar.
Judit Badia, de Vinagres Gardeny, passa molt bon estiu i acaba de passar la calor aquí a la piscina, eh?
Ai, moltes gràcies, igualment a tothom.
Una abraçada.
Fins aviat.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Ai, la guia Virgínies de la cuina catalana per anar-hi posant restaurants que fan bona cuina catalana, que fan bona cuina de mercat, bona cuina de producte. I avui anem a trucar a una dona que en sap un niu de gastronomia. I a més que durant molts anys ha estat aquí a Catalunya Ràdio, Trinitat Gilbert. Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Pep, com esteu?
A veure, on et trobem aquest estiu, ja? Què fas?
Aquest estiu espero trobar-me en un bon restaurant, amb un bon menjar de proximitat, amb una bona cuina, amb vistes al mar, a la muntanya, que puguem anar als restaurants. Si podem anar als restaurants aquest estiu, jo crec que estarà molt bé.
Exacte, i tant que sí. Escolta'm, i quin restaurant ens portaries dels últims que has anat a tastar cosetes? A veure...
Mire, l'últim que... La tria és difícil, perquè no ens ho acabaríem de gent que està treballant molt bé. Però jo sóc un entusiasta del Fabio Gambirasi, que ho digui bé, que és un cognom italià, i de la Roser Asensio. Aquest sí que se pronuncia bé.
Home, un italià amb una catalana, eh?
Amb una catalana, que es van conèixer fent el camí de Sant Jaume un estiu, i que l'amor els va portar a obrir un restaurant a Barcelona. Val a dir que el Fabio era cuiner a Itàlia, que havia treballat amb els millors cuiners italians, però que potser si no hagués fet el camí de Sant Jaume no s'hagués quedat a Barcelona. Amb la Roser han fet un bon equip, ja tenen una criatura, l'equip també, cal dir, i és un dels restaurants que jo us recomano, no només per la cuina italiana, perquè a la que diem Fabio, diem Itàlia, ens pensem que només menjarem raviolis i pasta i pizza, no?, i altres, sinó que al contrari. És una de les cuines més completes, més ben elaborades, amb productes ecològics i de proximitat. Ells en són uns entusiastes d'aquests conceptes, sobretot també de la cuina sostenible, de com no malgastar l'aigua, per exemple, com fer-ne un sistema tancat, de tot, i tots els productes que fan servir de neteja, per exemple, que també se'ls autoelaboren. Això per esmentar coses de la sostenibilitat. De la cuina, per exemple, deixem que us parli, uns peus de porc, amb galtes, amb llengua de vedella, per exemple. Sí, els que us agradi el peix són uns entusiastes també de fer-ne en carpaccio, per exemple, un carpaccio de peix espasa, per exemple. Uh-huh. I ja que parlem de l'Itàlia, va deixar semblir aquesta clocada d'ull al Fabio, parlem que dels raviolis que els fa ell, els fa artesanals, i dels farcits que més li vinguin de gust, per exemple, a l'estiu, els del Virgínia amb formatge parmesà.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, hem de dir una cosa que no l'hem dit, eh? Important, Trinitat Gilbert, el nom del restaurant.
Ah, De veritat que no l'he dit.
No l'hem dit, no l'hem dit.
Jo m'he passat a parlar del Fabi i de la Roser i no l'he dit el nom. Doncs sí que és greu, fixa't. El restaurant es diu Agreste.
Agreste, que a més és molt bo. És molt bo, Trinitat, perquè no està, podríem dir, al centre de Barcelona, si està en una part, diguem-ne, en un barri que ja has d'anar-hi allò gairebé expressament, no?
Sí, he d'anar expressament, sí, sí. De fet, jo quan hi he anat no hi estava de pas, estava al costat del parc de la Creueta, sí, sí, hi has d'anar. Per sort està ben comunicat, a mitjans de transport, vull dir que això és una de les grans sorts que té Barcelona, que hi pots anar amb metro o arreu, però sí, no és una zona de pas, sinó que s'hi ha d'anar expressament. Però jo penso que justament que aquesta és part de l'aventura d'anar a l'Agreste, que quan anem a l'Agreste a dinar ja diem... Aquí comença l'aventura. Doncs... Anem a dinar a l'Agreste, que ens espera el Fabi, ens espera la Roser. Fa 4 anys que van obrir, Fixeu-vos que és un restaurant que la seva història és molt recent.
Això va,
El camí de Sant Jaume aquest que va reunir el Fabi i la Roser va ser el 2016. L'aventura és de fa molt poquet.
Doncs escolta, entren el Fabi i la Roser al restaurant Agreste, Agreste, si ho diré bé, a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Moltíssimes gràcies, Trinitat.
Molt bé, moltes gràcies a tu, Pep.
A passeu.
Adéu.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Doncs vinga, avui m'han dit que havia d'anar a un lloc que hi havia unes sitges molt grans, ja les veig aquí, però m'han dit, diu, ens trobaràs al laboratori, i jo intento que aquí mirar una miqueta, a veure si veig una cosa que s'assembli a un laboratori. Sí, mira, aquí, a veure, la porta. I ja els tinc aquí. Susana, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Joan, què tal?
Bon dia, molt bé, benvinguts.
Escolteu-me, quan m'heu dit que ens trobaríem un laboratori, no em pensava que sigués un laboratori tan gran. Moltes màquines aquí, no?
Bueno, sí, és com un... Estan les màquines d'un molí, d'un gran molí, però en petitet, no? Cada màquina té la seva funció.
Avui ens interessaria molt poder parlar de l'origen, podríem dir, de molta pagesia, que són les llavors, perquè moltes vegades no hi pensem que aquell cereal, aquell llegum, aquell plat, aquell gra d'arròs que ens mengem quan el tenim allà al plat o a la cassola, algú l'ha hagut de generar, algú l'ha hagut de plantar, que són els pagesos i les pageses, però algú l'ha hagut de triar i fer allò que feien els meus avis cada vespre quan havíem acabat de sopar allà al foc a terra, sobretot a l'hivern, que era agafar un sac de fesols i fèiem una mica el Darwin a la catalana, no? Que era allò d'anar triant quins eren els fesols més bonics i treure els no tan bonics. Vosaltres feu d'alguna manera això amb l'arròs, no? Aquí a la Deltebre?
Doncs sí, anem seleccionant les millors varietats, els millors arrossos, perquè del Delta sortia pues, bueno, una qualitat suprema en arrossos, no? I la nostra empresa és el que es dedica a fer nous arrossos i noves varietats.
Però escolta'm, tu ets molt jove. Això qui ho va començar?
Bueno, sí, no sóc tan jove, però sí que sóc més jove que el meu pare, que és qui va començar l'empresa, no? És una empresa familiar que estem fa més de 40 anys que estem actius i treballant en el món de l'arròs.
I com va començar això de l'arròs? Perquè, clar, nosaltres quan tenim l'arròs a la cassola, allà al costat de les gambes, dels escamarlans, dels talls de pollastre, de conill, de la verdura, la veritat és que no hi pensem gaire en vosaltres i ara me'n dono compte de la gran feina que feu.
Pues bueno, tot això va començar amb el meu pare, que és un home bastant emprenedor i tenia les seves terres d'arròs heredades dels avis. La meva mare també tenia unes quantes terres i pues, la inquietud d'ell va ser de, pues, bueno, i les varietats que hi ha al Delta ara mateix i la producció que hi ha, si la perfeccionem i fem més producció i fem noves varietats, què tal? I bueno, es va ficar en este mundillo i pues, ja fa molts anys que estem traient varietats noves i per servir la llavor als pagesos, que aquí al Delta venen i la compren, o gent de fora que també cultiva arròs, i paral·lelament doncs ara també estem fent varietats per vendre directament, no?, al client final o en un cuiner o algú que vulgui gaudir d'un bon arròs.
Clar, perquè moltes vegades quan tenim l'arròs a la cassola, a la paella, quan el volem fer bullit, a vegades no sabem quin tipus d'arròs tenim. Quan l'anem a comprar, anem a comprar aquell arròs, no? Parlem també de varietats i vosaltres jo diria que sou els responsables. Que jo no sé si el teu pare s'hi va començar pensant en això, perquè en un ocellet m'ha dit que el teu pare el que es feia era dedicar-se a cultivar cànem.
Sí, bueno, sí. Ell, abans d'estar aquí a l'empresa, treballava per a la Cel·lulosa, una empresa que hi ha a Tortosa, i ell també, bueno, en un inici, ell era el responsable de camp dels cultius de cànem i ja va fer la investigació allí, i això va ser el que el va inspirar en fer-ho als seus camps d'arròs, no? I a partir d'aquí, pues, els meus camps vaig a millorar tot el que pugui i més les varietats. I a partir d'aquí va començar l'empresa i es va deixar l'antiga feina, quan aquesta ja li suposava més feina, i es va dedicar en exclusiu a l'arròs.
Què vas estudiar, Susana?
Jo vaig estudiar un grau superior a l'agrari Amposta de tècnica agropecuària.
Això ja havies d'acabar a casa.
Sí, claro. És que ja, bueno, era una muerte anunciada, no?
No, home, no. Escolta'm, Joan, és molt difícil això de cultivar grans d'arròs per fer llavor per als pagesos i les pageses, no només de casa nostra, sinó de molta part del món.
Sí que és complicat, perquè bueno, un pagès pues, el que vol quan compra una llavor certificada és una bona germinació, una homogeneïtat, que vagi la llavor neta, que al final quan un sembra, pues, el resum és que no tingui problemes, i això és feina, no?, d'empreses com la nostra que fem llavor certificada.
Clar, a veure, això sembla molt fàcil explicat, eh? però és més complicat del que ens pensem. Jo, per exemple, ara me'n vaig a una botiga i d'aquí uns mesos, si vull anar a buscar una poma, em trobaré doncs, les pomes de varietat, podríem dir, més tradicional a casa nostra, com pot ser doncs, la Golden, una Royal Gala ara o una Fuji, però sempre hi ha varietats noves. I jo sé que fer, per exemple, una varietat de poma costa molts anys. Jo no sé si també costa tant temps fer una varietat nova, perquè quan jo era petit parlàvem de Bahia, de Tebre, de Sénia, en l'arròs, i ara parlem d'altres varietats.
Sí, fer una varietat nova costa mínim entre 10 i 12 anys. I moltes vegades, quan arribes als 10 anys d'investigació, pues no t'acaba d'agradar el resultat final i el tires enrere. En genètica sempre es diu que el complicat és dir que no, és a dir, anar apartant coses, perquè clar, al final en genètica tot te sembla bo, però no tot és bo. Llavors el complicat és anar dient que no.
És molt difícil això de dir que no en una empresa, eh?
Sí, i tant que ho és.
Escolteu, jo ara he vingut cap aquí i passava amb el cotxe i he vist que les plantes d'arròs que hi han són més baixes, semblen de mata baixa, no? Això és culpa vostra o és gràcies a vosaltres que siguin de mata baixa?
Bueno, jo diria que és més aviat gràcies a nosaltres, perquè antigament, abans de formar l'empresa, les varietats que es cultivaven al Delta, com un Bahia, un Sénia, eren unes varietats que eren plantes bastant altes, no? I les varietats que hem anat traient noves, la talla és molt més baixa, que té l'explicació de que el Delta fa molt de vent i quan feia una llevantada o vent de dalt, que diem aquí les Terres de l'Ebre, el dia següent anaves al camp i trobes tot el camp pla, no havia cap planta que s'aguantés dreta. I vam dir, ostres, hem de fer unes varietats que tingui la talla més curta i la tija més gordeta i així no s'agitarà tant, no? I en un principi és el que ens vam proposar, i si et fixes, pues, els arrossos ara són molt més baixos i quan ve una ventada o una cosa d'aquestes, pues, claro, no perds l'arròs, no perds la producció. No?
Clar, perquè una de les coses de la selecció natural que qualsevol pagès o pagesa ha de fer precisament és mirar que aquelles varietats que ell cultiva siguin el més rendibles possibles, sense oblidar-nos, evidentment, de la qualitat, perquè si només són rendibles i de qualitat no són bones, tampoc anem bé.
Exacte, és el més difícil. Quan tu treus una varietat nova o vols treure, El pagès ha d'estar molt content en la producció, ha de ser una varietat que no sigui propensa a enfermetats, que ha de donar molts de quilos al camp. Després, quan passa l'arròs al molí, no ha de trencar, el moliner s'ha d'enamorar d'aquella varietat. I després, el tercer i últim pas, que quasi que és el més important, que el consumidor estigui molt content, que sigui una variet, que sigui un arròs que no sigui pastós, que no se et quede enganxat a les dents, no? O sigui que passem com a tres duanes, no? La del pagès, la del molí i després la del consumidor final. I és complicat, però si fiques totes les ganes, ho aconsegueixes, ho traus.
Escolta, a mi la manera de treure una varietat d'arròs, això com ho feu? Perquè, a veure, jo aquí veig moltes màquines, veig aquí una peladora, veig una màquina que des deu ser la blanquejadora, veig una balança d'aquestes de precisió, veig moltes, però, i també veig molts tipus d'arròs diferents. Llavors, va, posem-hi, Joan, que a mi m'agradaria fer l'arròs la fonda, no? Que és el nom del programa. Com hauríem de fer-ho, això?
El primer que has de triar és totes les varietats noves se fan en el que es diu cruser tradicional, que consisteix en el moment, la planta d'arròs és autògama, això vol dir que ella mateixa se polinisa, en un 98-99% se polinisa ella mateixa. Llavors, el primer que has de fer és, abans de que tragui el pol·len, traure'l i allí tens la part femenina de l'arròs, de la planta de l'arròs. Llavors, el curús és en el pol·len que tu penses que pot anar bé, per dir d'alguna manera. Pues jo vull una varietat productiva, pues agafes una varietat productiva de les que tu ja tens i vull que sigui més baixeta. Pues ja agafes plantes ja de que de per si siguin de port baix i llavors fas el curús. D'allí tens un gra i se't polinizarà un gra o dos com a molt. A l'any següent, estos grans se planten al terreny.
Espera. Al cap d'un any només tenim dos grans de cada planta?
Sí, i alguna vegada no cap, perquè també passa. Llavors, ja tens una planta, 2 anys. Al tercer any, aquella planta ha donat unes espigues, 7, 8, 9, 10 espigues. Llavors és el següent any, cada espiga en una línia. I així és com se comença a buscar la nova veritat. Què passa? Que com en tots els cruces, això esteu fars de veure un germà i dos germans que dius, ostres, són germans però no s'assemblen en res, doncs aquí passa el mateix. Una planta s'assemblarà més al cruze que ve perquè ella també ja ve d'un cruze, una serà alta, l'altra serà baixa, l'altra serà d'un port intermig, l'altra tindrà espigues estèrils. Llavors, aquesta és la feina que durant aquests 10 anys tu vas has d'anar seleccionant i has d'anar concretant en el que tu estàs buscant. També és veritat que tu al principi portes una idea i a vegades acaba sent una altra, perquè el que t'ha sortit d'allí és una cosa diferent, però que t'ha agradat durant el procés.
Ja veig que això no és per gent que té poca paciència com un servidor.
No, la veritat és que no.
Si fer llavors és complicat, he dit, saps què? Anem a veure si ho haig de complicat. I ara estem anant passejant per aquí, a darrere d'aquesta gran nau de llavors d'arròs, i estic veient, Susana, Joan, uns camps que, escolta, sembla un jardí, això.
Sí, ja ho pots ben dir. Ja. Millor que les plantes de casa estan en estos camps. Està tot enumerat, està tot plantat al centímetre, cada planta té un número, cada línia també, vull dir, ho tenim molt controlat per saber, no sé, per saber cada planta. No sé, si no ho portes així és impossible, no?
Clar, aquí perquè la gent ens entengui o pugui percebre una miqueta, que per cert, mira, podrem fer una foto després i la pengem, eh? Així com un camp d'arròs, diguem-ne, és tot un camp molt gran, que aquí al Delta doncs hi ha molts camps així, aquí està tot molt separat perquè podríem dir que hi ha com minicamps de 20 o 30 plantes i segurament, doncs, aquí, ara, Joan, m'hauries d'explicar, perquè jo no sé, per exemple, si aquestes primeres que hi ha de l'1 fins al 2, si això és tot una varietat diferent.
Bueno, això són famílies. Cada línia, a vegades, 3 o 4 línies són de la mateixa família. Llavors, el que se fa, aquestes plantes van creixent, van madurant, cada planta té un moment de maduració, hi haurà una planta o una línia que agafarà fongs, l'altra no, i això és la feina que ara durant l'estiu anem fent i anem seleccionant. Cada planta en el seu moment se va marcant i se marca, se recull a part i durant l'hivern és quan se pesa i es fa l'estudi real. A vegades del que al camp tu tens una sensació i quan arribes doncs dius, ostres, doncs mira, jo diria que aquesta era molt productiva, resulta que una vegada el peso, resulta que la meitat dels grans estan fallats i doncs no és tan productiva. Llavors aquí està la feina, hi ha una feina molt important a l'estiu, però jo diria que hi ha tanta feina o més a l'hivern.
Clar, jo, per exemple, Susana, veig que aquí al mig del camp hi ha unes plantes que són més clares de color. No sé si és que han crescut més o ja estan madurant.
No, simplement és que són varietats diferents o famílies diferents. ¿Vale? Veus que unes tenen un verd més clar, l'altre més fosc. Són diferents famílies. Exactament, ara on estem, al camp que estem veient, hi ha unes línies d'arròs plantades, cada línia té 40 plantes, i hi ha 1.380 línies. D'aquestes 1.380, doncs, unes 20 són una família, després 15 són una altra família, potser unes 30 són una altra família. Dins de les 1.300 hi ha diferents famílies. ¿Vale?
Així es podríem dir que d'aquests camps han nascut varietats, aquestes varietats que moltes vegades segurament un les veu quan les compra, però que no sap que els heu parit aquí, no? Per exemple, una que és molt del Delta de l'Ebre, com és el marisma.
Sí, marisma. Nosaltres hem sigut els creadors, és un arròs que realment estem enamorats, que culinàriament ens agrada moltíssim i, no sé, ens agrada molt i sí, d'aquests camps que estàs veient ara, després de 12 anys, va sortir esta varietat.
Llavors, ara em diràs, bueno, això són secrets d'aquells de sumari, no? Però et diré, a veure, el verisme és una varietat que és semillarg, rodó, d'on va sortir? A veure si què m'explicareu, va.
És una varietat, realment és una varietat que es coneix com a llarga. És una mica més, normalment, la varietat tipus Bahia, que són les varietats Posgleva, Fonsa, Pinyana, són varietats Jota Cendra, són varietats tipus Bahia, i este tipus de gra és un gra mig. I el marisma és un pèl més gran, és el que es coneix com un llarg A. No? Un llarg B seria el llarg normal que tots coneixem i això és un llarg A. La característica que té molt especial el marisma és que absorbeix moltíssim el caldo, el fumet o el que tu li fiques a l'arròs.
Per tant, va molt bé per fer la cassola o la paella, no?
Boníssim. Jo cada dissabte la meva mare fa unes paelletes de marisma impressionants. Sí, sí.
Escolta'm, i com és que, per exemple, en aquest cas, alguns cuiners sí que hi cuineres que el coneixen, però és, potser, podríem dir, una de les varietats menys conegudes d'aquí. I, en canvi, segurament que altres zones, potser fora de Catalunya, el coneixen més.
Sí, i és curiós, perquè aquí a Catalunya, no sé, l'hem donat a provar, hi ha gent que s'aganxa al marisme, però costa molt entrar a les cuines, la veritat sigui dita. En canvi, el que és Andalusia, Sevilla i tot això, és l'estrella, o sigui, molts cuiners, moltes revistes parlen del marisme. No sé si és perquè nosaltres en un... No sé, la varietat esta la van crear realment per a la zona de Sevilla, no? Per als pagesos d'allà fer la llavor i que plantessin marisma. D'aquí ve el nom marisma de les marismes de Guadalquivir. I realment allà ha tingut molt èxit. El que és aquí a Catalunya, doncs mos esperàvem que funcionaria més, però bueno, va més endarrerit, però bueno, no pots forçar ningú ja...
Espera, que ara tota la gent que escolta la Font de Catalunya Ràdio començarà a buscar el marisme per totes les botigues i els supermercats de Catalunya, des de la Vall d'Aran fins... Bueno, el Delta ja el teniu, però des del Cap de Creus fins a Lleida, llavors ens quedarem sense marisme i llavors tindrem altres varietats que no es vendran, no? Quines altres varietats han sortit més d'aquí?
Pues bueno, exclusivament una en tenim una de l'any passat, que es diu l'Aerodelta, que és una varietat de gra llarg i aromàtic.
Espera. Gra llarg i aromàtic, però sí que sempre han sigut de gra rodó i gra semillarg?
Bueno, però se tracta també d'anar especialitzant i també d'anar innovant i que l'agricultor pues, també tingui diferents sortides, no simplement el gra redotípic, i que hi hagi altres alternatives també de cara a la comercialització de l'arròs.
Clar, de fet, nosaltres quan parlem, els cuiners i cuineres, quan parlem d'arròs de gra llarg, parlem d'un taibonet, parlem d'un... ara, clar, és que n'hi ha molts d'aquests, no? Són aquests arrossos, podríem dir, que utilitza molt a la cuina asiàtica per saltejar, perquè no solen agafar tant de gust, és a dir, no tenen tant midó, per tant, diguem-ne, va molt bé per bullir, no es passen, com diuen, eh? I després sí que els hem de saltejar i els hem d'incorporar el gust. Home, segurament que hi ha una cuina, diguem-ne, o una nova cuina a Catalunya que podem utilitzar aquest arròs, també.
I tant, i més, ara, des de fa uns anys, que s'estan especialitzant molt en la gent que tracta amb l'arròs en diferents varietats, i cada varietat l'utilitzen per a cuinar un plat diferent. Nosaltres fem, paral·lelament a l'empresa que tenim, arròs ecològic, i dins el món ecològic, sempre que hem anat a fires això, ens han demanat... Bueno, i a part del redó, no tindreu un arròs llarg? I nosaltres, ja el traurem, ja el traurem. I un arròs llarg, fins que al final van treure la varietat esta, i, no sé, és més com a cultura, no? Que la gent li agrada més provar, mesclar sabors i tot això. L'arròs llarg sempre, normalment, ve via Itàlia i ve de la Índia i això, i clar, de proximitat no té res, i tampoc sabem quins controls hi ha, no?, en quant a sanitat del gra i de la planta. I vam dir, ostres, n'hem de fer un al Delta perquè no n'hi ha en tota Espanya i jo diria que quasi en Europa serà la primera varietat de gra llarg aromàtic.
Aromàtic. Clar, jo suposo que fer un arròs ecològic a un lloc o en un tipus de cultiu on l'arròs hi ha totes les plantes que estan, diguem-ne, estan allà posades una al costat de l'altra, que van cresquent... Escolta, fer un arròs ecològic, que vol dir no tirar cap tipus de pesticida i tot això, ha de ser molt complicat, això.
Sí, és molt complicat i has de seleccionar molt bé les terres on decidixes fer arròs ecològic. Necessites ja una certa superfície, perquè és veritat que al final estàs envoltat de conreu convencional, llavors necessites unes franges de protecció per evitar que t'entren els tractaments dins el cultiu, no? Llavors, doncs, bueno, han de ser parcel·les grans, intentar que siguin una mica aïllades, n'hi han, i, bueno, i sobretot ficar-hi moltes ganes, perquè és un cultiu bastant complicat, sobretot pel control de les males herbes.
Escolteu, jo aquí veig molta feina, perquè, clar, jo ara ja us imagino, diguem-ne, final de temporada, quan aquest arròs estigui, diguem-ne, allò per collir, clar, això s'ha de collir mà, suposo.
Sí, justament on estem, que són els camps d'investigació que tenim, tot això es recull a mà. Planta per planta, segada amb una falç i ficada dins d'un sobre de paper, i cada sobre està enumerat, i cada planta està enumerada. O sigui que, no sé, 10.000 plantes, 12.000 plantes collim, i durant l'hivern cada planta és pesada, se miren les espigues de cada planta, se seleccionen les espigues i de les espigues se seleccionen els millors grans. O sigui que és molta feina, moltíssima feina.
Clar, jo ara estic pensant una cosa, no? Parlàvem, per exemple, del marisme, i estem al Delta de l'Ebre, que tenim unes condicions climàtiques, que tenim unes condicions del territori. Clar, aquesta mateixa planta, plantada, no sé, com deies, a Sevilla o Huesca, per exemple, que Huesca encara està més lluny del mar, no? Suposo que deu actuar diferent.
Sí, per exemple, en la varietat marisma, que és la que estem parlant, el que és a Sevilla no hi ha tanta humitat com aquí al Delta, i el que és temes de fongs i producció al camp surt molts més quilos allà cultivat allà que no aquí al Delta, vale? I hi haurà varietats que cultivades allà no faran tants de quilos, i aquí al Delta sí. Tot varia, climatologia, terres, no sé, cada varietat, cada zona té les seues varietats.
Joan, si haguessis de triar una, quina és la teva nineta dels ulls de varietat?
Home, a mi... Marisma és pel tema de l'absorció que té, m'agrada molt. Però sí que és veritat que l'Aerodelta, pel que significa, pels anys que ens ha costat, perquè realment portem un munt d'anys treballant-ho. aconseguir l'aroma, després que mantingui l'aroma, això són anys i anys, i que ara, que ja la tenim en venda comercial, això no para, perquè no podem deixar que se m'envaigui l'aroma dels grans, s'ha d'estabilitzar. Jo crec que pel que hem aconseguit, aquesta seria una varietat en la qual doncs, li tenim, jo crec que molta estima. No?
Escolta'm, i què n'hi ha d'aquestes varietats tradicionals de quan jo era petit i jove i anàvem allà i senties, no?, o llegies, no?, el Bahia, el Tebre, el Sénia, després en van venir d'altres. Què s'han fet d'aquestes varietats?
Bueno, algunes encara es continuen cultivant. No s'han perdut, no és que ja no existeixen. Però, claro, des d'aquells anys fins ara hi ha varietats que produeixen molt més, o sigui, que traus més quilos al camp. I el pagès el que busca, més que res, és això. Però val a dir que hi ha moltes zones que encara continuen en Bahia o en Sénia, però són quantitats molt petitetes, ¿vale? És gent que estan enamorats d'aquestes varietats, que ja els va bé i continuen en elles. I nosaltres les tenim i les podem servir i això.
Què me'n dieu del Bomba? És una varietat que els últims 20, 25, 30 anys s'ha posat molt de moda. Segueix estant de moda el Bomba?
Sí, jo crec que el Bomba sempre ha anat per davant de totes les varietats, no? I sobretot parlant d'un arròs a la taula, a la cuina, ¿vale? Al camp és molt complicat fer el Bomba, però el que és la venda i el que agrada a la gent i el gust i el sabor, no sé, és una molt bona varietat.
I per què és complicat fer Bomba?
Bueno, és molt complicat simplement per la planta, perquè és molt alta, jo diria que inclús pot arribar a fer, jo què sé, un metro i algo. I, per exemple, aquí l'Elta, que fa molt de vent, és una varietat que a la primera ventada se gita la mata de la planta, no? I et cau l'espiga dins l'aigua i ja no pots aprofitar res de l'arròs. Però això és un cultiu que t'arriesgues més. Si tu compares cultivar un Bomba en un camp a cultivar un gleba, que és un arròs molt petitet, que ja pot fer vent, que es queda allí dret com un pal de llum, no? Pues hi ha molta diferència i el risc de cultivar el Bomba és molt més alt i per això també és més complicat, no? I hi ha molta demanda a la vegada, perquè és una varietat que no tothom la cultiva, no? I a part que a la cuina agrada molt, vull dir, s'ajunten diferents vertents, no? És una bona varietat.
Vosaltres, per exemple, clar, aquí sons molt de cassola, sons molt de paella, i evidentment doncs, tenim aquesta ara anava a dir invasió, no és invasió, però sí incursió dels arrossos mantecats, no? Dels risottos italians, que aquí no sé quina seria la varietat d'arròs que cultiveu, que se podria semblar més a un Bialone Nano o un Arborio.
Tenim una varietat que la vam traure fa uns 2 anys, que es diu Ricastello, que vindria a ser un arborio.
Sí, sí, sí. D'aquí el nom una mica, i sí que el Ricastello, no?, que té una mica un nom italià, no?, per a recordar
del Tebre, eh?
Sí, doncs més o menys. I bé, és un gra molt, molt gros, és un gra enorme, i està pensat ja per a l'especialització que parlàvem abans, no? Una mica, el tema de produccions, ja hi ha unes bones produccions en arròs, llavors jo crec que ara el futur una mica de l'empresa i també del sector arrosser és anar-me a especialitats, no? Pues a arrossos rojos, arrossos aromàtics, arrossos per a fer un risotto, anar una mica buscant aquest tipus que ara on anem a buscar-ho fora. I jo crec que una feina nostra i també doncs, de les comercialitzadores d'aquí del Delta i de la zona és intentar buscar aquestes varietats que ja les començarem a tindre aquí i potenciar-les per intentar tancar una mica el cercle i la gent que vulgui un producte de proximitat doncs, que se li pugui oferir.
Ja m'imagino jo el teu pare Susana en Josep, dient-se Giuseppe, amb una bona americana, anant cap a les fires internacionals a vendre el Ricastello, no?
Bueno, sí, ojalà fos així. Bueno, i més que el meu pare, a mi també m'agradaria anar, o sigui, a Itàlia, que de fet, a Itàlia també venem llavor. La veritat és que tenim contactes i són molt bons productors, aquesta gent.
Clar, perquè jo em suposo, Susana, Joan, que si jo ara començo a trucar a pagesos arrossaires, no? Des d'aquí al Delta de l'Ebre fins a la zona de Pals, i tota la península Ibèrica, segurament que la gran majoria, o el 99%, us coneixen, perquè no hi deu haver-hi gaires, diguem-ne, famílies que es dediquin a fer la llavor, no?
Sí, la veritat és que mos coneixen bastant, perquè com a empresa privada que tingui un departament d'investigació en quant a arròs, pues jo diria que som els únics que hi ha a Espanya, ¿vale? Després hi està l'IVIA, que és de Madrid, i després hi ha una altra empresa que estava a València. Però nosaltres no és per res, però som dels pioners, o sigui, i fa molts anys que lluitem.
Escolteu, què us sembla si anem cap a veure aquesta mansió tan grossa que teniu aquí d'arròs? Que, per cert, suposo que ja ha de ser normal, però l'he vist bastant buida quan hi hem passat ara, eh?
Pues està bastant buida i per anar a veure hi ha d'estar buida del tot, perquè això significaria que tota la llavor, tota la similla que han fet aquest any, que està venut. O sigui, aquest hivern estava ple de l'arròs, però quan els pagesos tenien que anar a sembrar els seus camps, van vindre a buscar la llavor i, bueno, s'ha buidat l'emmagatzem.
Clar, quan estem parlant, diguem-ne, dels pagesos i pageses que fan l'arròs, fan a partir de la llavor, antigament es feia també a partir del planter, no? Es plantava, però això deu ser una cosa molt minoritària, perquè haver de plantar l'arròs a mà avui en dia bastant inviable.
Sí, econòmicament seria bastant bé, impossible. Antigament, o fa 50, 60 anys, clar, hi havia, fa falta molta mà d'obra, molt de personal, i realment doncs, venia gent de moltes zones, venia gent de València, gent d'altres llocs, a plantar, i després d'aquí s'anava a plantar als altres llocs. Això és una tècnica que en la mecanització, pues lo tema del plantat ja és una cosa per a les festes tradicionals i poca cosa més.
Bé, va molt bé, sobretot per veure-ho els dissabtes, els diumenges, ara que diguem-ne que ja estem en una situació, diguem-ne, que ens permet, diguem-ne, voltar una miqueta més, i sobretot per ensenyar-ho als petits de la casa, no? Als nens i nenes, perquè jo crec que és la millor manera de que puguin gaudir i puguin valorar una feina com la que feu vosaltres, no? Diguem-ne que està al costat de la pagesia.
Sí, bueno, al Delta, si vens a fer turisme en la família petita, és una zona ideal. Sempre estàs voltant en la bicicleta pel mig del camp dels arrossars i és una manera molt xula dels petits entendre des d'on surt, no? I veure palpar el camp en les mans, no? I viure-ho de prop.
Doncs va, anem a coure arròs. Escolteu, m'heu tancat aquí dins d'una nevera que jo us diria que, clar, no són sacs de patata, evidentment, perquè segurament són d'arròs, però això em fa l'efecte que és una cosa molt, molt, molt interessant. A on estem exactament, Susana?
Pues bueno, estem dins el banc de llavors que tenim a l'empresa. És una càmera bastant gran, com pots veure està tota plena de sacs, de palets amb sacs, però si et fixes, els sacs tenen unes notes apuntades i són les varietats que tenim de fa molts d'anys atrás fins ara, ¿vale? I estan guardades aquí, o sigui que tu vols, ostres, és que fa 8 anys que no fem aquella varietat i ara ens la demanen, pam, vens aquí, agafes la llavor i, bueno, és un banc de llavors.
Clar, un banc de llavors, aquest banc de germoplasma que vosaltres aquí teniu, evidentment en fred, perquè a més, doncs, el gra d'arròs a fora es podria, com diem popularment, pullar, i el fred és el que fa que l'arròs es conservi bé, no? Clar, jo ara estic imaginant això i veig això i dic, ostres tu, aquí potser hi ha alguna d'aquelles varietats d'arròs que quan jo era petit n'hi havia tantes i ara n'hi ha menys. Quantes varietats podeu arribar a tenir aquí? Perquè, clar, estic veient molt noms que jo mai he vist a la meva vida.
Aquí poden hi haure ara mateix, pues, si diguem en 100 o 110 varietats diferents, perquè aquí hi ha varietats cruces, varietats que no han arribat mai a la llum, perquè en un moment donat s'ha considerat que no es podia arribar
Aquelles que deies, Joan, que no, eh? Aquesta no, eh?
Correcte, correcte. N'hi ha que inclús les hem guardat. Pots veure que n'hi ha que són números, simplement són números, perquè tu tens un projecte, aquell projecte pel que sigui, a mi tant, deixa de ser interessant, però tu tot el que has fet no ho tires.
És que potser, Joan, potser aquesta varietat d'aquí a 3 anys, vés a saber per què, potser us pot interessar molt, no?
Correcte, correcte. I llavors és quan la tornes a reactivar. Igual hi ha varietats que els hi queden 3 o 4 anys d'investigació, pel que sigui, s'han aturat, les aguardem i vete tu a saber si d'aquí un temps pues, no tornen a ser interessants.
Ara jo no sé si ho diré malament, però veig aquí, per exemple, Camara, Pinyana, Soto, Bomba. Escolta'm, clar, aquests, per exemple, segur que cada sac d'aquests cruces. Això m'agrada molt, veus? Clar, són varietats, diguem-ne, que s'han creuades, no?
Correcte, sí, sí. Això són els cruces dels últims 2 anys, el que ha sortit del camp cruzat els últims 2 anys.
I suposo que tot això, Susana, ho deu tenir tot molt ben apuntat, perquè, clar, aquí, si aquest home se'n vol anar de vacances i li agafem un sac a l'hora de plantar i el plantem o el barregem, què?
Me pela. Directament. No, però sí, està tot, ho tenim tot apuntat, a part que tot això està certificat, vale? I des de la Generalitat, i té un número de lot, no pot faltar cap quilo, i cada X anys venen els de la Generalitat, comproven els quilos i tornen a donar un lot diferent, o sigui que està controlat, no és que estigui aquí apalancat, ningú ho toca, no. Això està controladíssim, vale?
És que, clar, tal com dieu, estem en un banc, no?, de llavors, que precisament és això, és a dir, imaginem-nos que passés alguna cosa i que Déu no vulgui, i que hi ha una varietat que s'extingeix, vosaltres aquí tindríeu una petita quantitat per tornar-ne a fer.
Sí, aquí tenim la mínima quantitat per a poder fer un camp gros, vale? Uns mínims de quilos.
Escolteu, i ara, per exemple, ara aquí potser ja em poso molt a la banda de la cuina, però, per exemple, quan vosaltres bulliu l'arròs, clar, una de les coses, per exemple, que ens interessa molt a nosaltres és allò que sempre diem, no?, sobretot a la gent, diguem-ne, que cuina a casa, que si l'arròs es passa, que si no es passa, i això. I, evidentment, les varietats per tipologies poden tenir, diguem-ne, més amilosa, és a dir, més gelatina o menys gelatina, aquella gelatina que ens surt quan bullim l'arròs, que el deixem refredar una miqueta, no?
Sí, sí, sí. Això, per a segons quins plats interessa i per a segons quins plats no interessa. Això, com comentava abans Susana, quan la feina, una de les feines de l'hivern, és nosaltres quan hi ha, sembla que no hi ha problemes en enfermetats, sembla que la producció és bona, l'últim pas abans d'intentar certificar la varietat és anem a provar-la. No sé què cosa, que anéssim a certificar una cosa que quede, que la tingues 12 minuts i quan la deixes reposar 3, hi ha un resultat que allí pots agafar i el pots tirar perquè és tot una peça. I això passa. Llavors, clar, l'últim factor és el client final, que és el que comentava abans Susana. I, clar, és el que et dic, que a vegades arribes fins al final i dius això no ho podem presentar perquè no, això sí, no arribarà a bon port perquè al client final no li agradarà. Llavors, tan important és com li agrada a l'agricultor com que al client final li agrada. El que parlàvem del Bomba, no? La Bomba és una varietat que a l'agricultor, home, doncs li costa, sí que és veritat que està més valorat, té uns costos extra, que després també és veritat que està més valorat, li trau una rentabilitat, té un risc, aquest risc també, evidentment, també es paga, però és perquè el client final exigís Bomba, perquè si el client final no exigís Bomba, doncs l'industrial no demanaria Bomba i l'agricultor no faria Bomba. Llavors, vull dir, és, moltes vegades també és el client final el que estira el que has de produir al camp, no? Perquè per molt que una varietat t'agrada, si després no tens un comprador no serveix de poca cosa.
Susana, Joan, a partir d'avui, cada vegada que em mengi un plat d'arròs, pensaré en vosaltres i pensaré que sense vosaltres no tindríem aquests arrossos aquí al Delta, aquí a la zona de Pals, a les comarques gironines, i tot això és gràcies a vosaltres.
Bueno, gràcies a la feina i a les ganes, no? I per estimar-te la terra, la natura, la vegetació... Bueno, gràcies per les teves paraules.
Anem a fer un plat d'arròs?
Vinga, anem.
Avui cuines tu, Joan.
La Fonda,
amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I gairebé arribant al punt final de la Fonda de Catalunya Ràdio, no sense fer la sobretaula amb el gran mestre de cerimònies, Jordi Bord. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Escolta, doncs mira, aquí esperant la teva saviesa, perquè avui m'han dit un ocellet que ens vols parlar d'una cosa que n'hi ha molt poquet, però que ja comença, el vi de gel.
El vi de gel, sí, el vi de gel, i cap aquí la Cerdanya, que a més té una curiositat, que és que es barema i es barema tard, quasi a finals de novembre. Quan molta gent diu la barema acaba a l'agost, doncs el vi de gel a la Cerdanya acaba al novembre.
Clar, jo estava pensant, clar, això depèn, no?, perquè jo aquest estiu, a principis de juny, estava començant a menjar pèsols, quan hi havia molta gent que a Barcelona ja els havia despedit, eh?
Mm-hmm. Doncs sí, això, clar, depèn, jo dic que genèricament, no, una mica per situar-nos, pensar que estem parlant d'un vi que es fa aproximadament per sobre dels 1.200-1.300 metres d'alçada, eh? I llavors és una zona on costa que la maduració i que els fenòmens naturals que hi ha, sobretot aquelles gelades de primavera, i evitant les possibles pedregades de lo que és cap a finals de la primavera, principis de l'estiu, doncs amb aquests projectes tan engrescadors que estan fent de plantar vinyes amb alçada pel tema del canvi climàtic, han aconseguit que es glaci aquest raïm en el propi cep i se'n faci el que se'n diu el vi de gel.
Clar, una cosa doncs, que el que li fa és concentrar els sucres, no?, sobretot?
Sí, és concentrar els sucres. Al final glacem, congelem aquell gra i produïm d'una forma natural una reserva d'aquests sucres perquè quan es premsi i comenci la fermentació s'hagin enriquit aquests sucres i es produeix un vi subtil aromàticament, lleuger, fi, agradable, lleugerament dolç, però a la vegada intens, molt potent, molt aromàtic.
I aromàtic com tu, Jordi Bord, que ens agrada molt que ens tinguis aquí, que vinguis a la sobretaula de la Fonda de Catalunya Ràdio per anar tastant de mica en mica i anar fent punts, no?, per la tranquil·litat de la tarda o de la nit, no?
Ha sigut un plaer, i és que sempre trobar un motiu per conversar d'allò que ens agrada i ens fa més feliços és motiu d'agraïment.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Una abraçada ben gran.
Ben gran. Gràcies a tu.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I per acabar avui, una cirereta del senyor Nathan Mirwald. Diu: cuinar és un art, però sobretot art requereix saber alguna cosa sobre les tècniques i els materials. I és que el senyor Nathan en sap molt de tècniques. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama.
esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Stop.